Bon dia, Sílvia Paneque. Preveu que l'any vinent comencin les obres de la variant d'Olot i les preses i que s'acabin el 2029.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Que a començaments del 2025 estarà tancada la documentació del projecte i la maqueta, que compartirem novament amb els ajuntaments per tal que puguin conèixer en detall el projecte, puguin revisar-ne el contingut i, si ho consideressin convenient, transmetre'ns encara millores o aportacions. Nosaltres estem convençuts que l'aprovació inicial del projecte constructiu en redacció i tràmit d'audiència podrà ser entre febrer i març del 2025.
És la resposta de la consellera de Territori, el diputat garrotxí de Junts, Salvador Vergés, que presentarà una moció al pròxim ple del Parlament perquè s'agilitzi la construcció d'aquesta via. Unes declaracions que es van fer ahir, precisament, en el darrer ple del Parlament de Catalunya. De seguida coneixem les dates d'aquest calendari d'una de les infraestructures més importants dels darrers anys a casa nostra. Abans, però, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 12 de desembre de 2024.
El dia en 4 minuts.
El barri de Montolivet d'Olot comença el camí cap al procés participatiu. Aquest dissabte se celebra la primera sessió informativa. Després de mesos de reunions, descontentament de la majoria de veïns i l'aturada del que havia de ser una votació per decidir el futur del barri, ara la cooperativa Estel conduirà el projecte. Repensem Montolivet. Obres de millora al Prat de Sant Pere de Besalú. S'estan arreglant els edificis privats, però també l'espai públic. L'alcalde Lluís Guinó diu que la col·laboració público-privada genera un efecte multiplicador que està contribuint a la regeneració del centre històric. El Consell Comarcal de la Garrotxa ofereix un any més un servei per als joves, l'IPUN. Els estudiants tenen a la seva disposició un punt d'informació mòbil que es desplaça als centres de secundària d'arreu de la comarca. En cultura, La Perla 29, Cor de Teatre, Guillem Roma i la història del tèxtil a Olot són alguns dels noms de la programació cultural del 2025. Una setantena de propostes de música, arts escèniques, lletres i patrimoni. En esports, l'hoquei Olot rep el filial del Barça per tancar el 2024. Ho fa la Josep Jou i, novament, en l'horari habitual de dissabte al vespre. L'equip olotí hi arriba amb molt bona dinàmica, després d'encadenar 4 partits consecutius sense perdre. També parlarem de voleibol, perquè les jugadores del Club Voleibol Olot necessiten revertir el mal començament de Lliga. L'equip femení ha encaixat 6 derrotes consecutives a segona catalana. I tancarem aquest informatiu amb la història del veí de les preses, Antoni Ibáñez, que exposa una maqueta de fusta del poble durant aquestes festes de Nadal. La maqueta mostra gran part del municipi 20 anys enrere i té com a objectiu capturar l'essència de les preses.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Troben un cadàver a Paiporta, a prop d'un abocador de restes de la Dana, i encara hi ha 4 persones desaparegudes per les riuades de finals d'octubre, que van provocar 222 víctimes mortals. Trànsit, Mossos i policies locals faran controls aleatoris d'alcohol i drogues coincidint amb els sopars d'empresa. La campanya intensiva comença aquest dijous i s'allargarà fins al divendres 20. El peix i el marisc fresc seran un 20% més car aquest Nadal per culpa dels temporals marítims. També puja de preu el raïm i baixen els cítrics, la pinya i els fruits vermells. L'aeroport del Prat registra un altre mes de rècord i tanca el novembre amb més de 4 milions de viatgers. Des del gener, prop de 51 milions de persones han passat per les instal·lacions. En l'àmbit internacional, Espanya reivindica a Brussel·les el dret d'asil com un pilar bàsic en ple debat sobre la revisió de peticions sirianes. Marlaska defensa que la situació a Síria és encara primerenca perquè els estats membres replantegin la qüestió. qüestió. I la Unió Europea aprova l'entrada plena de Romania i Bulgària a l'espai Schengen a partir de l'1 de gener de 2025. Els 27 donen llum verda definitiva a l'aixecament dels controls a les fronteres terrestres en ambdós països.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest dijous segueix la situació de vent de llevant, de pertorbació freda, però no tant com en dies anteriors. Ha pujat lleugerament la temperatura, especialment cap a la costa. I aquesta matinada han caigut pluges a l'Alt Empordà, sobretot 13 litres a Roses, al voltant de 5 a bona part de l'Alt Empordà, i alguna dècima mullar el terra aquí a Olot, després de la nevadeta d'ahir la matinada i el matí que va deixar d'una 5 centímetres a la Serrada Transversal, al Montseny, a les Guilleries, Sant Hilari Sacalm també, o bona part del Ripollès i la Cerdanya, fins a 12 centímetres a Núria. Avui la situació no és tan de neu, perquè puja la temperatura lleugerament. Si neva ja ho faria 1.400-1.500 metres, poquet, al Pirineu més oriental, i alguna pluja es pot anar produint, sobretot cap a la costa prelitoral i arribant puntualment a la Garrotxa i a la meitat est de la comarca d'Osona. La temperatura ha baixat notablement encara aquesta matinada al Pirineu, aquí amb menys núvols, per exemple, a Das 5 sota 0, Puigcerdà 4 sota 0, a dalt de la Tossa 7 sota 0, també a Núria 7 sota 0, ha arribat a glaçar Gombrèn, el Ripollès, amb 0 graus, n'hem tingut 3 en el cas de Vic, o 4,5 a Olot, a prop de la costa, 8, 9, 10 de mínima. Aquí s'ha notat més la pujada amb aquesta mica de vent de llevant. Per tant, segueix alguna pluja, però més aviat serà feble, aïllada, intermitent en el dia d'avui. I bé, demà divendres, un dia encara al matí, matinada, potser fins al migdia amb alguna pluja més aviat aïllada, i a la tarda ja més clarianes, la temperatura lleugerament més alta, potser de dia puja un parell de graus, i al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, tindrem més sol, més boira al matí, nits més fredes, però de dia la temperatura pujarà una mitjana de 4 graus. Ben bé.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 12 de desembre de 2024 en l'informatiu de Ràdio Olot al 98.1 FM i a radiolot.cat. Avui comencem parlant de Sílvia Paneque, la consellera de Territori, que preveu que l'any vinent comencin les obres de la variant d'Olot i les preses i que s'acabin el 2029. És la resposta de la consellera al diputat garrotxí de Junts, Salvador Vergés, que presentarà una moció al proper ple del Parlament perquè s'agilitzi la construcció d'aquest aquesta via. Ens en dona més detalls d'aquest calendari el nostre company Gerard Puigdemont.
La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, té previst que la construcció de la variant d'Olot i les preses comenci durant la segona meitat de l'any que ve i que finalitzi l'any 2029. Actualment l'estudi informatiu i l'estudi d'impacte està tancat, segons el govern, i el projecte constructiu redactat i presentat als ajuntaments i agents participants de les comissions de seguiment.
A començaments del 2025 estarà tancada la documentació del projecte i la maqueta, que compartirem novament amb els ajuntaments per tal de que puguin conèixer en detall el projecte, puguin revisar-ne el contingut i, si ho consideressin convenient, transmetre'ns encara millores o aportacions. Nosaltres estem convençuts que l'aprovació inicial del projecte constructiu en redacció i tràmit d'audiència podrà ser entre febrer i març del 2025.
Després d'aquesta data ja es podran fer licitacions i l'obra començaria a executar-se. Paneque ha reformat el compromís del govern de la Generalitat per tirar endavant una obra necessària, diu, per la Garrotxa, però també pel conjunt de Catalunya.
Aquesta actuació global de la variant s'estima que tindrà una inversió d'entre uns 350-400 milions d'euros. La perspectiva temporal també estarà vinculada als pressupostos, efectivament, però en qualsevol cas, si tot va bé, amb nous pressupostos podem tenir una perspectiva de tenir aquestes variants executades i finalitzades amb una perspectiva de l'any 2029.
Paneque ha respost així a la petició que el diputat garrotxí de Junts, Salvador Vergés, ha fet aquest dimecres al Parlament. Vergés ha anunciat que en el pròxim ple presentaran una moció per tal d'apretar que la construcció de la variant comenci com més aviat millor. També ha demanat al govern mesures per reduir el trànsit a l'Avinguda Sant Jordi i a la vegada ajudar a trobar alternatives als empresaris de la comarca pel que fa a la mobilitat de camions.
Aquí, avui, aprofitant que parlem d'aquest tema, és que el govern tingui a bé estudiar uns ajuts per l'empresariat garrotxí, de manera que puguin compensar-los, puguin ajudar-los a poder, durant aquest temps, intentar desviar aquests camions, almenys en festius i caps de setmana. És un tema obert, cal estudiar-lo, evidentment, però que es puguin desviar aquest trànsit de camions, que abans dèiem que és absolutament justificat i imprescindible, però que es pugui desviar per l'eix transversal, per l'AP7, que pugui venir per la banda de l'autovia de Banyoles.
El diputat de Junts per Catalunya ha apel·lat al PSC a votar a favor de la moció i a comprometre's als terminis, però també espera que altres grups de l'hemicicle, com és el cas dels comuns, votin a favor de la proposta.
No haurien de tenir cap mena de problema vostès en votar a favor de la moció que presentarem en el ple, com dic, de la setmana que ve. Igual com tampoc haurien de tenir cap problema en votar-hi a favor el grup dels comuns, perquè igual com Junts per Catalunya defensem la variant de les preses i Olot, també defensem el que ja s'està fent en aquest moment a la comarca, que és tot de mesures per la mobilitat sostenible. I estem parlant de la pacificació dels carrers d'Olot, del bus a demanda Clic.cat a la Vall d'en Bas, del pla de mobilitat sostenible per la bicicleta i per el patinet també a Olot, per l'estudi de viabilitat del tren tram que ha d'anar d'Olot, Banyoles, Girona, per la xarxa de punts de recàrrega de vehicle elèctric, etc.
Sílvia Paneque ha retret a Salvador Vergés que la qüestió de la variant no ve d'ara i que anteriors governs possiblement haurien pogut fer més per avançar en la construcció de la via. I Vergés li ha retret a Paneque que si Catalunya pogués gestionar-se els seus diners es podria haver avançat més en obres necessàries com aquesta. La consellera de Territori ha parlat també d'accions concretes pel que respecta a l'obra, com per exemple la recuperació de la Garrinada, reduir l'impacte de terra plens al Fluvià, evitar zones inundables de flux preferent, la construcció d'un viaducte Codella integrat al Bosc de Ribera i connexions de la via, escoles, zones esportives i zones d'aparcament.
Precisament qui ha celebrat aquesta notícia i aquestes declaracions d'ahir al Parlament de Catalunya, de Sílvia Paneque, és l'alcalde d'Olot, Pep Berga, que ha fet aquesta valoració aquest dijous al matí en compareixença a l'Ajuntament d'Olot.
Va estar bé que la consellera de Territori ahir es comprometés amb la licitació de les obres ja aquest 2025. De fet, les converses que havíem tingut en l'Ajuntament ja apuntaven en aquesta direcció. Com sabeu, el projecte constructiu de la variant està en la seva fase final, ja està completament redactat i ara entra en un període d'audiència. Audiència no vol dir al·legacions, vol dir senzillament que els propietaris de terrenys o que tenen una finca en proximitat per on passarà la variant han de tenir la informació directament de per on passarà, se l'ha d'informar, això se'n diu audiència, dura aproximadament aquest tràmit un mes.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Al barri de Montolivet d'Olot comença el camí cap al procés participatiu. Aquest dissabte se celebra la primera sessió informativa, després de mesos de reunions, descontentament de la majoria de veïns i l'aturada del que havia de ser una votació per decidir el futur del barri. Ara la cooperativa Estel conduirà el projecte Repensem Montolivet. A banda de la sessió informativa, també s'analitzaran les necessitats actuals del barri.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Aquest dissabte se celebrarà al barri de Montolivet una sessió informativa sobre el procés participatiu Repensem Montolivet. La sessió començarà a les 11 del matí a l'església de Sant Pere Màrtir. Allà s'hi explicarà amb detall com es desenvoluparà el procés que té previst realitzar-se durant el gener i el febrer de l'any vinent. Es tracta d'un procés participatiu promogut per l'Associació de Veïns de Montolivet, en el qual es debatrà de manera col·lectiva sobre el model de barri que veïns i veïnes s'imaginen per al futur. Pretén servir per canalitzar les inquietuds inquietuds aparegudes arran del projecte de reurbanització del barri de Montolivet presentat la primavera d'aquest any. Arran de tot, es va crear una comissió de veïns i veïnes on una de les representants és Helena Capdevila. Explica en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió d'on sorgeix aquest procés que comença aquest mateix dissabte.
Es va crear aquesta comissió de veïns i veïnes i a partir d'aquí és quan vam poder fer unes reunions tots plegats, unes assemblees on vam poder justament opinar una mica més del que realment nosaltres esperàvem d'aquest nou projecte. Evidentment hi ha la part econòmica que va ressonar molt i després hi ha la part aquesta més pràctica del barri, que si no canviàvem aspectes que considerem importants de cara al futur, tant social com de la crisi climàtica, doncs ens semblava un disbarat.
Es vol oferir l'oportunitat a tot el veïnat de Montolivet d'assistir a les diferents sessions de treball per reimaginar una transformació i millora del barri raonada i ambiciosa, però també possible i realista. Repensem Montolivet estarà dirigit per la cooperativa Estel, un equip d'arquitectes i urbanistes que conduiran 4 jornades temàtiques participatives al barri. Capdevila remarca que han fet una gran crida per comptar amb la màxima participació.
Nosaltres hem avisat per tots els mitjans i també hem fet bustiada a les bústies. Els propietaris que no viuen aquí, també espero que els hi hagi arribat la informació a través d'aquests mitjans, perquè també vinguin, sobretot, no només el dia 14, que és la presentació, però sobretot a les sessions per poder donar la seva visió i opinió. Per tant, quan més siguem, millor per tenir la visió de tothom. Fins i tot els que no són partidaris potser de fer aquest procés, també crec que igualment haurien de venir per poder justament donar la seva visió i la seva opinió.
Les següents xerrades d'aquest procés participatiu a banda de la inicial d'aquest dissabte es faran en 4 dissabtes diferents de principis del 2025, 11 i 25 de gener i 8 i 22 de febrer. Cada jornada tindrà una part pedagògica sobre el tema que tracta i una part de debat i propostes ciutadanes al respecte. Com a resultat final, una vegada acumulades i analitzades les propostes que apareguin durant totes aquestes jornades, l'equip d'arquitectes elaborarà un document que exposarà les conclusions del procés participatiu. A Besalú, obres de millora al Prat de Sant Pere del municipi. S'estan arreglant els edificis privats, però també l'espai públic. L'alcalde Lluís Guinó diu que la col·laboració público-privada genera un efecte multiplicador que està contribuint a la regeneració del centre històric de la vila, un dels més visitats d'arreu del país.
Des de fa mesos, el Prat de Sant Pere de Besalú s'està sotmetent a un seguit d'actuacions de millora. Totes elles les duen a terme pràcticament en paral·lel propietaris privats i propietaris públics. Algunes d'aquestes actuacions en col·laboració entre les dues parts. Des del consistori diuen que un cop acabades totes les actuacions de millora s'hauran invertit al voltant d'uns 100.000 euros provinents de l'Ajuntament. Aquestes millores, segons l'alcalde Lluís Guinó, serviran per regenerar i rehabilitar el centre històric i donar-li encara més valor.
La inversió pública i la inversió privada tenen, i això és interessant de visualitzar-ho, tenen d'alguna manera un efecte no només de sumar, sinó multiplicador. És a dir, en aquest moment s'està transformant el Prat de Sant Pere des d'un punt de vista urbanístic, des d'un punt de vista d'estructura urbana, des d'un punt de vista de millora dels habitatges.
Un exemple de millora privada és la que estan duent a terme els propietaris de Can Llaudes, amb una millora de la façana feta d'acord amb la Comissió de Patrimoni del Departament de Cultura. També es fan millores per a altres cases, com la Casa Cartellà. Se n'estan fent els claustres i també a la placeta de Can Julià, tot seguint el pla especial del centre històric de la vila. Segons l'alcalde de Besalú, Besols Energia també ha estat fent soterrament de línies elèctriques i dotada la potència necessària al poble pensant en el futur.
Hem aprofitat per fer millores des d'un punt de vista també municipal, instal·larem, deixarem de veure alguns fils en les façanes, estem en dinàmica de soterrament de serveis, després vindrà el carrer del Pont, ara amb el pla d'obres que tenim pendent d'executar, però hem habilitat un espai d'un edifici públic perquè es pugui instal·lar un centre, un transformador per donar aquesta potència i ens quedarà realment el Prat de Sant Pere transformat.
En alguns d'aquests espais també s'hi han estat fent millores a la xarxa d'aigua. El Prat de Sant Pere és, sens dubte, una de les zones més transitades del poble, tant pel que fa a veïns, però també pels molts visitants que passen per Besalú.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat,
Facebook i Twitter perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
En matèria educativa, el Consell Comarcal de la Garrotxa ofereix un any més un servei per als joves, l'IPUNT. Els estudiants tenen a la seva disposició un punt d'informació mòbil que es desplaça als centres de secundària d'arreu de la comarca, a més de ja tenir el seu espai fix a l'Oficina Jove de la Garrotxa, informa Guillem Guardiola.
L'IPUNT és el servei d'informació de l'Oficina Jove de la Garrotxa destinat a apropar la informació dels recursos, serveis i activitats juvenils als alumnes dels centres d'educació secundària de la Garrotxa. L'activitat s'adreça a joves estudiants a partir de 12 anys i es desplaça als patis dels diferents instituts de la comarca. Salut i lleure, autoestima i relacions sanes, sostenibilitat i consum o conductes addictives són exemples de les temàtiques sobre les quals es nodreix el projecte. Segons la seva coordinadora, Roser Soms, és una iniciativa necessària per totes aquestes raons.
Per demanar informació, per exemple, quan ara començarà a principi de gener les inscripcions a l'estació, que són unes sortides que fem des del Servei de Joventut. Doncs aleshores en Kevin els informa, els hi diu quan comencen les inscripcions, on te les poden portar, doncs, i així amb tots els projectes. Quan fem, per exemple, doncs, quan comencen tot el tema d'inscripcions a camps de treball, de camps internacionals, mobilitat internacional o períodes de beques, és a dir, treballem, els informem de totes les temàtiques que se'ls hi pugui, doncs, amb ells els hi puguin de ser d'interès.
Ja fa molts anys que l'IPUNT s'ha convertit en un servei que, a més d'informar, pretén fer reflexions als joves sobre temàtiques d'actualitat interessants. Per aquest motiu, cada mes es tracta una temàtica diferent a través d'una dinàmica o un joc que permet crear reflexió i curiositat. Els mateixos alumnes també han parlat sobre el projecte.
Nosaltres estudiem aquí a l'Institut de la Garrotxa i aquest punt ens sembla molt interessant pel jovent, ja que ens informa tot el que passa aquí a la comarca.
I també ens fan dinàmiques pels adolescents i tal, que està molt bé.
Som d'aquí a Olot i estudiem aquí a l'Institut de la Garrotxa. I l'IPUNT és un lloc on podem anar a buscar informació d'activitats que fan pels joves a la Garrotxa.
L'IPUNT es desplaça a una dotzena d'instituts cada dues setmanes, excepte a l'Institut de Mer, on també estudien garrotxins i garrotxines, que s'hi va un cop al mes. El dinamitzador del servei, Kevin Casado, destaca el perfil d'alumne que s'acosta a l'IPUNT.
S'acosten molts estudiants d'ESO, sobretot, més aviat de primers cursos d'ESO, més que els més grans, però tot i així, de tant en tant, també s'acosta gent més gran, inclús majors d'edat i tot. Sí.
El projecte està gestionat per l'Àrea d'Educació i Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa.
I abans dels esports, en matèria cultural, la Perla 29, Cor de Teatre, Guillem Roma i la història del tèxtil Olot són alguns dels noms a la programació cultural del 2025. Una setantena de propostes de música, arts escèniques, lletres i patrimoni. La venda general d'entrades començarà el dimarts 17 de desembre i uns dies abans per als que vulguin el paquet butaca o siguin de la Societat Anònima. Natàlia Moreno.
La programació cultural pel primer semestre del 2025 a Olot ja s'ha fet pública. Una setantena de propostes que, com sempre, seran per tots els públics i tots els gustos. Pel que fa al teatre, entre els espectacles més destacats hi ha dos clàssics, com Tirant-lo blanc, reinterpretada en un text de Màrius Serra, o Divines palabres, de Ballín Clan, de la mà de Talaia Teatro. I també obres més contemporànies, com Tots els ocells, que porta escena a la Perla 29, o Mort d'un comediant, una producció de Teatre Romea, que també pujaran als escenaris olotins. En dona més detalls Tena Busquets, programadora d'arts escèniques d'Olot Cultura.
Que és un gran format, un Tirant-lo blanc actualitzat, amb música en directe, amb la Judit Nederman, amb actors superconeguts, o sigui que esperem que sigui que sigui atractiu pel públic. Tenim també una proposta de l'Àlex Rigola, Lluna plena, un dels espectacles que va tenir més èxit a la cartellera de l'any passat, i un que s'acaba d'estrenar ara, temporada alta, que és Mort d'un comediant, amb en Jordi Bosch, una mica aquests textos que són tan agraïts per un actor, no? Que és un actor molt famós, català, que comença a perdre la memòria i només és capaç d'expressar-se a través de la veu dels personatges que ha interpretat al llarg de tota la seva carrera artística, no? I com es relaciona amb la resta del món i amb la resta de la família, doncs només a partir d'aquests referents teatrals.
Pel que fa a música, el jazz tornarà a ser el protagonista aquesta temporada i també trobarem Roger Mas i la Cobla de Sant Jordi Ciutat de Barcelona, en Guillem Roma, Agnès Algaró, Amèric Latorre com a taloner i Paula Valls. La part de música d'arrel vindrà del Garrotxinarius, que proposa una jornada de tallers de dansa i un ball concret. Jordi Serrat, programador musical d'Olot, explica que enguany la ciutat tornarà a acollir un espectacle del Festival Saxorama.
Sota la direcció d'en Dani Nelo, un dels saxofonistes més coneguts de Catalunya, doncs estem dins d'aquest festival que passa en diferents sales i nosaltres farem un espectacle en el que visitarem tota la música creada a Jamaica, des del reggae al rocksteady, sempre des de l'òptica d'aquest instrument que és el saxo.
Els Museus d'Olot encetaran aquest semestre 3 exposicions. Montse Mallol, directora dels Museus d'Olot, explica que l'any vinent hi haurà un projecte transversal relacionat amb el passat tèxtil de la ciutat i on el museu hi tindrà participació amb diverses exposicions. Andrinòpoli, de Maria Camila Sanginés, Història del tèxtil d'Olot i Prat d'Indianes, de Mireia Coromina Portes.
El 2025 també serà l'any en què engegarem un projecte transversal a nivell no només d'àrea de cultura, sinó també d'altres equipaments i serveis de la ciutat, Olot Tèxtil. Farem tota una reflexió, un retorn al passat de la importància de la indústria tèxtil a Olot i a la comarca, però també la importància que encara té avui tota aquesta activitat artesanal, l'activitat industrial.
I a la Sala Oberta 2 trobarem una selecció de dibuixos i vídeos de l'artista garrotxí Àlex Noguer que dialoguen amb la col·lecció permanent del museu. Pel que fa a lletres, aprofitant les efemèrides de l'any, la Biblioteca Maria Vayreda organitza diverses activitats relacionades amb la llengua i la poesia. S'homenatjarà a Montserrat Vayreda, el poeta Salvat Papaseit, a Pompeu Fabra i a Vicent Andrés Estellers. Judit Badia, directora de la biblioteca, explica que també es farà una activitat relacionada amb el món tèxtil de la ciutat.
Una petita peça molt petita, i és que és molt de petit format, s'ho ha de fer amb dues sessions perquè és una cosa molt íntima i que queda molt recollida, que és el Mie en Magdalena, i que vol posar èmfasi en la memòria cap a les nostres àvies i sobre les màquines de cosir que també tenen a veure doncs, amb el tèxtil, que serà un eix transversal.
Les entrades es poden comprar a partir del dia 17 de desembre i uns dies abans el paquet butaca, que inclou els principals espectacles d'arts escèniques que es fan al teatre, un preu molt ajustat, i també els membres de la Societat Anònima. Això és només un petit recull de tota la programació, que podeu consultar-la sencera al web d'Olot Cultura.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, l'hoquei Olot rep el filial del Barça per tancar el 2024. Ho fa la Josep Jou i, novament, a l'horari habitual de dissabte al vespre. L'equip olotí hi arriba a un duel atractiu en el millor moment de la temporada, després d'encadenar 4 partits consecutius sense perdre i enganxant-se a la part alta de la classificació. Pau Flores, per motius personals, i David Carles, encara lesionat, seran les úniques baixes segures pel partit que arrencarà a 8:15 del vespre. L'Hoquei Olot tanca aquest dissabte el 2024 esportiu pel que fa a partits de l'Hoquei Lliga Plata. Probablement hagués escollit aquest moment fa uns mesos, després d'encadenar 4 partits seguits sense perdre, 2 victòries fora de casa i trobant el camí del bon joc que vol tenir l'equip al llarg de la temporada. A la darrera jornada a Granada, el conjunt olotí va mostrar la seva millor faceta ofensiva marcant 6 gols, una xifra que només havia aconseguit fins aleshores marcar davant el Taradell a la Josep Jou. El tècnic de l'Hoquei Olot, Miqui Ràfols, reconeix que arriben al partit amb moltes ganes.
Amb ganes de jugar aquí a casa, d'intentar estar a un bon nivell. Crec que igual que a fora hem millorat molt respecte a l'any passat, doncs segurament aquí a casa no hem tret totes les victòries que volíem, per tant, a intentar guanyar aquest rival que serà molt complicat, però que a la vegada té ganes de jugar igual que nosaltres i que crec que es podrà veure un partit maco.
El rival és tot un filial del Barça, sempre amb jugadors de qualitat i equip a tenir molt en compte, tot i la seva joventut. Format per jugadors que la majoria encara tenen edat júnior, encadenen una sèrie de resultats irregulars, però han demostrat que són un conjunt que no es desenganxa fàcilment del ritme de partit.
Ells vindran a buscar el partit de tu a tu, segurament ens pressionaran, nosaltres també intentarem portar doncs el nostre pla de partit i intentar també doncs, fer-los mal amb el que nosaltres ens sentim forts.
L'Hoquei Olot suma ara mateix 14 punts. Es troba només un de les places d'ascens i a dos del líder, unes alçades de temporada que mai s'hi havia trobat. Ràfols no fa balanços de xifres i prefereix esperar al final de la primera volta.
El tema de la classificació, crec que quan no s'ha acabat la primera volta estem molt, molt aviat perquè sigui una cosa significativa, però sí el fet de mantenir una línia de resultats, de solidesa, i serà una mica el que intentarem buscar, no? Continuar mantinguent pocs gols encaixats, que això és el que ens permetrà estar dins del partit.
L'Hoquei Olot Barça Atlètic es disputarà aquest dissabte a 7:45 del vespre a la pista Josep Jou, un partit que, com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Olot. D'hoquei patins passem a parlar de voleibol perquè les jugadores del Club Vòlei Olot necessiten revertir el mal començament de Lliga. L'equip femení ha encaixat 6 derrotes consecutives a segona catalana i les lesions no l'estan ajudant a capgirar la situació. Segons el tècnic Ramon Font, el gran objectiu és consolidar l'equip sènior.
La Lliga va començar molt bé. Victòria contra el Joves Caldes en la primera jornada i victòria davant el Premià de Mar en la tercera. Però a partir d'aquí, l'equip femení del Club Vòlei Olot no ha aixecat cap. Les jugadores han encadenat 6 derrotes consecutives i s'han situat pràcticament a la cua de la segona catalana femenina. L'entrenador de l'equip, Ramon Font, reconeix que no ha estat un inici fàcil per al vestuari.
El vestuari, ara estem passant un moment d'impàs que ens ha de servir per créixer. Per tant, espero que el vestidor estigui bé, perquè la base és aquesta, tirar a base de vestidor, evidentment.
L'equip femení del Club Vòlei Olot ha tornat a competir aquest any a segona catalana i, tot i que els resultats no estan acompanyant, el tècnic Ramon Font admet que el gran objectiu és a llarg termini.
A llarg pla, sí. Ja, el primer partit, ja m'ho vas dir, és aconseguir un equip sènior d'aquí poc no és aquest any. Llavors els resultats no estan funcionant, però és que estem tinguent molta mala sort amb lesions. Això no ha de servir d'excusa, però sí que ens complica molt l'anar partit a partit, que efectivament és el de guanyar.
Les jugadores del Club Vòlei Olot tindran l'oportunitat de recuperar-se aquest diumenge a 1:00 PM a la pista del CUE, al Premià de Mar. Queden 5 jornades per acabar la primera fase i l'Olot té temps encara per reaccionar.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, la història del veí de les Preses, Antonio Ibáñez, que exposa una maqueta de fusta del poble durant aquestes festes de Nadal. La maqueta mostra gran part del municipi 20 anys enrere i té com a objectiu capturar l'essència de les Preses i gran part de les seves edificacions. Es pot visitar a l'església parroquial de Sant Pere. Qui ja ho ha fet és el nostre company, Aniol Puigbert.
Pesebres, esglésies, edificis i pobles de fusta. Aquests són els treballs que fa més de 20 anys està duent a terme un veí de les Preses, l'Antonio Ibáñez, que durant aquest desembre i fins que s'acabin les festes de Nadal estarà exposada la seva obra del poble de les Preses. Aquesta maqueta, feta de fusta, va tardar gairebé mitja dècada en acabar-la i poder-la presentar al públic. La maqueta incorpora fins a l'últim detall la plaça del poble, el consistori, el carrer Major, la fàbrica d'embotits i totes les cases que hi havia 20 anys enrere. Ibáñez explica que la paciència ha estat la protagonista d'aquesta maqueta.
Iba con mi señora por el pueblo y iba dibujando las casas con un lápiz del papel y así empecé poco a poco y le empecé a hacer de madera, de fuyola, la he hecho. Y las tejas empecé a hacerlas de tierra argila, pero me se rompía el muchísimo. Y un día me encontré un trozo de goma y vi que salía bien y ahí las tejas están hechas así. Luego, según sea el tejado, pues pinto las tejas.
Per exemple, hi ha detalls més que curiosos, com les jardineres del poble, que estan fetes amb la clova natural dels aglans, o la part de les faroles que il·lumina els carrers, que està feta amb el suro de les botelles de vi, entre d'altres. Ja fa unes setmanes que la maqueta està exposada a l'església del poble i, segons Ibáñez, totes les persones que l'han visitat han quedat més que impressionades.
Quedan enamorados porque están todos los detalles, todos los detalles que hay, todos están puestos. Vienen algunos y dicen, oh, aquí esta chimenea estaba aquí, pero ahora me las he hecho aquí. Digo, sí, tú, algún fallo tiene que haber. Y cuando lo di al pueblo, vino el arquitecto del pueblo y dice, bueno, usted tendrá planos de esto. Digo, sí, digo, espere que se los voy a enseñar. I l'ensenyo un montón de papeles.
Ibáñez va donar aquesta maqueta al poble un cop acabada i fa 17 anys també es va presentar a França. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, creu que era important que els veïns i veïnes del municipi poguessin veure aquesta obra que té com a objectiu capturar l'essència del poble.
Aprofitant aquestes festes tenim l'exposició d'aquesta maqueta de tot el poble de les Preses, realitzada per l'Antoni Ibáñez, que la veritat és que em fa molta il·lusió doncs, poder veure doncs, una obra feta per un veí del nostre poble que realment doncs, ho ha fet de manera totalment altruista i que la tenim exposada doncs, a l'església. Aquí al dispensari també tenim una altra mostra de la seva obra i realment doncs, encoratgem una miqueta la gent i animem la gent que passi per l'església, que passi pel dispensari a veure doncs, aquesta gran obra d'un nostre veí.
A part d'aquesta maqueta sobre el poble de les Preses, també ha fet altres peces com esglésies de la Vall de Bianya, el monestir de Sant Joan les Fonts, l'església del Corb i el Parc Nou d'Olot, entre moltes altres. A més, al centre d'atenció primària de les Preses també hi ha exposada una maqueta de l'Ajuntament amb tots els detalls possibles que es podrà veure també durant aquestes festes.
Amb la maqueta del veí de les Preses, Antonio Ibáñez, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 12 de desembre de 2024. La informació més pròxima torna a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.